Catalunya és la comunitat autònoma on l'any passat es van executar més desnonaments. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Si ahir parlàvem que més de 5.000 persones a la ciutat de Barcelona viuen al carrer, avui hem conegut que va ser a Catalunya on es van registrar més desnonaments, és a dir, on es va fer fora a més gent de casa seva. En total es van executar 8.500 desnonaments, un 22% dels que es van executar al conjunt de l'Estat. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La majoria d'aquests desnonaments van ser per no pagar el lloguer quan toca.
La taxa de desnonaments per lloguer va arribar a 79 per cada 100.000 habitants, només per sota de Balears i Canàries. En total se'n van executar 6.500. En canvi, de desnonaments per impagament d'hipoteca se'n van fer 1.567 per darrere del País Valencià i d'Andalusia.
D'altra banda, avui també hem conegut dades dels procediments que es van obrir a Catalunya per expulsar els ocupes, que la gent que ocupa il·legalment els habitatges. Durant l'any passat se'n van tramitar més de 650. D'altra banda, aquí també marxarà de casa, però en aquest cas per voluntat pròpia, és l'empresa Ferrovial. Una marxa, per cert, que ha fet treure de polleguera el govern espanyol i que ha portat a un xoc de declaracions creuades entre el PSOE i el Partit Popular.
Avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a reteure el president de Ferrovial, Rafael del Pino, la decisió de traslladar la seva seu social, la seu social d'aquesta entitat, als Països Baixos, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusat Sánchez d'insultar l'empresari.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesite.
El presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía.
Les patronals Foment del Treball i la COE també s'han posicionat, però en aquest cas per mostrar respecte a una decisió que consideren del tot empresarial. Tot plegat al mateix dia en què el govern català ha topat amb el primer escull per mirar d'impulsar el pla pilot de la renda bàsica universal. El PSC i Junts han tombat aquest punt durant la votació que hi ha hagut avui al Parlament a una setmana vista perquè els comptes s'aprovin definitivament.
La votació, volíem dir, d'avui no era definitiva, però sí que ens serveix per entendre cap a on poden anar els trets d'aquí una setmana. Aquest ja va ser el tema de disputa entre el govern i el PSC durant la negociació dels pressupostos i ara ha tornat a l'esfera política. Els socialistes no entenen per què s'ha d'aprovar aquest punt si el govern s'ha compromès a no destinar-hi finançament aquest any.
D'altra banda, Ciutadans consideren declaracions aquí a Ràdio Estel que la reacció que ha tingut el govern amb la infermera de la Vall d'Hebron, contrària a treure's el nivell C de català, és desproporcionada i hispanòfoba.
El que em queixo és que el govern i tot un conseller estigui recolzant aquestes represàlies contra una noia molt jove i que és una treballadora que es queixa d'un requisit per la seva oposició.
El partit veu normal que la noia critiqués un dels requisits per opositar i creu que no ha menystingut en cap moment el català. Tot això, per cert, avui s'ha publicat uns missatges de la noia en qüestió en què diu, atenció, que té por de sortir de casa per les amenaces que ha rebut i tem que la puguin agredir pel carrer. Canviant completament de qüestió, va pel que fa als esports, la trilogia de clàssics comença de blaugrana després que el Barça guanyés per la mínima el Real Madrid al Santiago Bernabéu en l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça se'n van sortir tot i tenir tres baixes importants i ara haurà de defensar aquest avantatge el proper dia 5 d'abril a les 10 de la nit al Camp Nou.
I a aquesta hora hi ha moviments a les oficines del Barça per la renovació d'un dels capitans del primer equip.
Es tracta de Sergi Roberto, que signarà per una temporada més fins al 2024, més una d'opcional si acaba jugant més del 60% dels partits.
I pel que fa a la informació cultural, aquest dissabte a Barcelona, als cinemes Aribaus, es projecta la pel·lícula Lo Impossible, ara que fa 10 anys de la seva estrena. Posteriorment es farà un col·loqui amb el seu director, Juan Antonio Bayona, i la coguionista i també supervivent de la tragèdia, Maria Belón.
Pero es una historia que ha conseguido algo increíble, increíble, que era lo que yo pretendía, ¿no? Y yo quiero que toque muchos corazones, yo quiero que toque muchas almas.
La mateixa Maria Belón ha explicat avui a Ràdio Estel fa una estona que l'única opció de sobreviure com a humanitat és despertar. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. En la mateixa entrevista, Maria Belón també ha dit que té la sensació que la tragèdia va passar fa tan sols pocs dies i que l'ha ensenyat que tots tenim por, inclús els més valents, però que la diferència és què fem amb ella. Escoltarem algunes de les seves reflexions a la secció de Cultura.
I després, avui és divendres i, per tant, acabarem el programa repassant les novetats musicals que avui venen encapçalades pel nou disc dels Dead Yets.
I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven, veia, ens diuen que serem.
El duet català presenta 11 noves cançons recollides en un nou àlbum que es diu Epic Solete. Poques hores després del llançament, aquest matí el grup ha passat pels estudis de Ràdio Estel i us farem també un recull del que n'han dit. Ho farem en els últims 10 minuts, com cada setmana, amb la Mercè Mondello, on també posarem al play els nous temes de Sílvia Pérez Cruz i també de Delaporte. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Una informació meteorològica que ens apropa com cada tarda en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada en fred, però les temperatures a poc es van recuperant i ara mateix, si anem abrigats, la veritat és que molt de fred no en fa, perquè les temperatures diurnes avui es mouran entre els 10 i els 15 graus aproximadament al dia, amb temperatures més altes de tot el que portem de setmana, i al cap de setmana encara poden pujar una mica més aquestes màximes. Tarda de sol, només amb la presència d'alguns núvols a les comarques del Pirineu i encara amb tramuntana al nord de la Costa Brava, que anirà desapareixent de cara al cap de setmana. I precisament un cap de setmana de sol a tot Catalunya. A la tarda, 4 núvols en àrees de muntanya del nord, bàsicament cap al Pirineu, i les temperatures contrastades, perquè de dia l'ambient serà agradable si anem abrigats, però en canvi durant les nits l'ambient serà força fred a tot Catalunya, amb glaçades que afectarien Pirineu, interior i punts del prelitoral.
...8.574 persones van ser expulsades de casa seva a Catalunya durant l'any passat. Per tant, Catalunya lidera el rànquing de desnonaments de tot l'estat espanyol, i és que la comunitat va registrar el 22% del total de desnonaments que s'hi van fer.
La majoria d'aquests desnonaments, uns 6.100, van ser per impagament de lloguer, i també va ser a Catalunya on se'n van executar més. La taxa de desnonaments per lloguer va arribar a 79 per cada 100.000 habitants, només per sota de les Balears i les Illes Canàries. En canvi, els desnonaments per impagament d'hipoteca se'n van fer 1.567 per darrere, això sí, del País Valencià i Andalusia. La taxa de desnonaments d'hipotecaris va ser de 20 desnonaments per cada 100.000 habitants, molt per sota dels que es van registrar al País Valencià i Múrcia.
A més, Catalunya també va ser la segona comunitat a tot l'estat amb més procediments d'execucions hipotecàries iniciats, amb més de 4.600 només per darrere d'Andalusia.
I pel que fa a l'ocupació d'habitatges, Catalunya també va liderar la xifra de procediments per expulsar els ocupes legals de les cases, amb 657 casos, un 24% dels que es van fer al conjunt de l'estat.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
D'altra banda, la infermera que va gravar el vídeo de TikTok carregant contra l'obligació de conèixer el català per optar a una plaça fixa a la sanitat pública a Catalunya assegura que li fa por sortir al carrer perquè la poden apallissar després de la publicació d'aquest vídeo, i que se sent, ha dit, la necessitat de demanar disculpes i que n'està penedida.
El diari El Mundo ha tingut accés a uns missatges de WhatsApp d'aquesta noia on explica que ha rebut moltes amenaces i que té por perquè hi ha gent, diu, molt boja. La infermera de Cádiz i col·legiada de Sevilla no vol deixar el contracte de feina que té a la Vall d'Hebron, però estaria tramitant la baixa per estrès. La noia treballa des del passat mes de juliol a l'àrea de pediatria.
I sobre això, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha volgut deixar clar que l'actitud d'aquesta infermera no és representativa del personal sanitari que treballa a Catalunya, ja sigui nascut aquí o en altres territoris de l'Estat.
Al mateix temps, ha remarcat que els ciutadans tenen dret a ser atesos en català i que per això es requereix al personal tenir el seu de català.
En canvi, però, des de Ciutadans s'exigeix explicacions al govern perquè considera que la reacció que ha tingut amb la infermera, contrària al seu de català, és desproporcionada i hispanòfoba.
El partit veu normal que la noia critiqués uns requisits per opositar i creu que no ha menystingut el català perquè també ha insultat el fet mateix d'haver de fer unes oposicions. El president de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, creu que la reacció del govern obrint-li un expedient és excessiva. Són declaracions a Ràdio Estel.
El que em queixo és que el govern i tot un conseller estigui recolzant aquestes represàlies contra una noia molt jove i que és una treballadora que es queixa d'un requisit per la seva oposició.
Carrizosa també creu que la noia ha patit una campanya agressiva a les xarxes socials per part del moviment independentista.
Qui també ha dit la seva és el mateix Col·legi d'Infermeres de Barcelona, que considera inacceptable aquest vídeo d'aquesta infermera i que diu que ja s'ha posat en contacte amb el departament per demanar-ne explicacions.
Alhora, han exigit als proveïdors sanitaris que garanteixin el dret dels usuaris a poder fer servir la seva llengua des de Vall d'Hebron, explicant que la treballadora expedientada no treballa a l'hospital, sinó a un edifici annex, i que a la protagonista del vídeo se li acaba el contracte ben aviat.
A tot això, avui el govern ha topat amb el primer escull per mirar d'impulsar el pla pilot de la renda bàsica universal. El PSC i Junts han tombat aquest punt durant la votació que hi ha hagut avui al Parlament, a una setmana vista perquè els pressupostos s'aprovin definitivament. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La votació d'avui no és definitiva, però sí que serveix per entendre cap on poden anar els trets d'aquí a una setmana. El PSC i Junts per Catalunya han tombat la prova pilot que la Generalitat va incloure la llei d'acompanyament dels pressupostos i que demanava impulsar-la i dotar-la de pressupost quan es posés en marxa. Aquest ja va ser un tema de disputa entre el govern i el PSC durant la negociació dels pressupostos i ara ha tornat a l'esfera política. Els socialistes no entenen per què s'ha d'aprovar aquest punt si el govern s'ha compromès a no destinar-hi finançament aquest mateix any. De moment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha entrat al cos a cos amb els socialistes i s'ha limitat a demanar-los que compleixin amb l'acord a què havien arribat.
Jo estic convençut que de la mateixa manera que nosaltres complirem els acords, els partits amb qui hem signat un acord de pressupostos compliran. Estic absolutament convençut. Per tant, no tinc per què dubtar doncs, de la paraula dels meus interlocutors en aquests partits, en els quals em diuen doncs, que el projecte de pressupostos tirarà endavant.
D'altra banda, Aragonès ha afirmat que després que Junts abandonés el govern, l'acord de govern va quedar totalment trencat.
Gràcies, Judit. A tot això, Laura Borràs torna a la primera línia política després que el judici contra ella hagi quedat vist per a sentència, Pere.
Doncs sí, l'expresidenta del Parlament i líder de Junts ha assegurat en un missatge publicat a les seves xarxes socials que reprèn l'activitat per continuar, diu, la lluita per la independència i que ho fa més ferma i convençuda que mai. També ha agraït les mostres de suport que ha rebut durant el judici.
A tots els qui no heu cregut les mentides i barbaritats que t'han dit sobre mi, a aquells que no us he deixat doblegar per la maledicència, moltes gràcies. Ha estat un mes intens, de molta feina, perquè com que vivim a l'estat que vivim, que té els dèficits democràtics que té, hem hagut de defensar amb proves la meva innocència.
Laura Borràs ha estat jutjada juntament amb dos acusats més per un presumpte fraccionament de contractes quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs ha negat els fets durant tot el judici.
I encara en política, però ara ja mirant cap a Madrid, els Comuns i Esquerra Unida presentaran una querella contra el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro, per un delicte de revelació de secrets.
Tot plegat després dels missatges publicats de l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, durant la investigació del cas Kitchen. Ho ha anunciat el president d'Unides Podem, Jaume Asens, des del Congrés, on també ha demanat la dimissió de Navarro i que el Consejo General del Poder Judicial li obri un expedient disciplinari. Podemos encara està estudiant si dona suport o no a aquesta mesura.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no cessa en la seva creuada contra Ferrovial, i avui ha retret novament al president d'aquesta companyia, Rafael del Pino, la decisió de traslladar la seu social de l'entitat als Països Baixos. Des de Helsinki, Pedro Sánchez ha explicat que els arguments que ha donat la companyia no el convencen i que el que hi ha darrere de la marxa és només un benefici en la política fiscal.
Sánchez ha recordat que del Pino és una de les persones que més diners té de tot Espanya, uns diners que assegura que ha guanyat gràcies a la contribució dels espanyols.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
L'anunci d'aquesta marxa de Ferrovial d'Espanya endureix també el to de les declaracions del PP contra el govern espanyol. Aquest matí, Alberto Núñez Feijóo, el seu president, ha acusat a Pedro Sánchez d'incendiar el problema insultant el president d'aquesta companyia.
el presidente del gobierno, más hooligan que nadie, insultando directamente no solamente a la empresa, sino al presidente de la compañía. ¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema? Esto llueve sobre mojado. Yo lamento esta decisión, creo que es mala para España.
Núñez Feijó també ha lamentat la decisió de la companyia i els ha emplaçat al govern a treballar perquè, si és possible, els accionistes tinguin element per frenar-la i no prendre aquesta decisió. En canvi, qui també s'ha pronunciat és Foment del Treball, la patronal catalana, que ha demanat aquest divendres respecte per la proposta que ha fet l'empresa Ferrovial de traslladar aquesta seu social a Holanda.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha dit que en una economia de mercat liberal tothom té dret i llibertat de prendre les decisions que van en la direcció del que plantegen els seus accionistes inversors. Tot això ha demanat al govern espanyol una reflexió davant la marxa d'aquesta empresa.
És important que el govern de l'Estat espanyol reflexioni del per què s'ha produït aquesta decisió i al mateix temps què és el que s'hauria de plantejar o quina metodologia s'hauria d'implementar des d'un punt de vista legislatiu perquè això pogués anar enrere, que no sé si és possible o no és possible. Però el que busquem els empresaris, en definitiva, és seguretat jurídica, qualitat de la norma jurídica i confiança.
D'altra banda, el president de la COE, Antonio Garamendi, ha qualificat d'increïble, absurda i perillosa la reacció que ha tingut el govern espanyol davant d'aquest anunci de la marxa de Ferrovial.
El cap de la patronal espanyola ha avisat l'executiu de Pedro Sánchez que assenyala amb noms i cognom Rafael del Pino, president d'aquesta companyia, genera desconfiança entre els inversors. En aquesta línia, Garamendi ha criticat que diversos membres del govern espanyol i fins i tot empresaris com Juan Roig, de Mercadona, o Mancio Ortega, d'Inditex, hagin posat el directiu en qüestió.
I Ferrovial sembla que marxarà d'Espanya, però ho farà havent-se emportat contractes públics per valor de 1.000 milions d'euros des que Pedro Sánchez és president.
Durant aquesta etapa, aquests contractes d'obra pública han suposat la principal font d'ingressos de Ferrovial. En total, des de l'any 1991, l'empresa ha rebut adjudicacions que superen els 9.000 milions. A més, des de l'any 2020, Ferrovial no ha pagat cap euro per l'impost de societats.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
En la plana de successos, l'home ha trobat mort aquest dijous en un pis de Sant Sadurní d'Anoia, a la comarca de l'Alt Penedès. Feia més d'un dia que havia estat assassinat, segons apunten els primers indicis de la investigació policial.
La víctima tenia 41 anys i no havia anat a treballar durant tota la setmana. Per això, davant el neguit de persones del seu entorn que no tenia notícies seves, la policia va anar al seu pis ubicat al carrer Rosa Sensat. Un cop van entrar, el van trobar mort amb signes de violència. Durant tot el matí, la policia ha estat dins del domicili per recollir proves que permetin esclarir aquest crim. La feina de la policia també se centra en localitzar la seva parella sentimental amb qui compartia el domicili i de la qual no se'n sap res encara. Els investigadors creuen que tindria relació amb el cas.
I a Riudecols, atenció, al Baix Camp, un menor de 16 anys ha estat detingut, acusat d'una presumpta agressió sexual que va passar durant la celebració del carnaval que es va fer en aquesta població el passat cap de setmana.
La víctima tindria la mateixa edat que l'agressor i seria amiga de l'acusat. El noi va ser detingut dilluns pels Mossos d'Esquadra i va passar a disposició de la Fiscalia de Menors de Tarragona, que l'ha deixat en llibertat vigilada com a mesura cautelar fins que se celebri el judici. En un inici, la Fiscalia volia demanar el seu ingrés a un centre de menors.
I d'altra banda, els menors d'edat detinguts per agredir sexualment a una companya de classe a Rubí han estat expulsats del centre i el Departament d'Educació ha dit que ja els ha donat plaça en un altre institut perquè continuïn els seus estudis lluny de la víctima. I encara en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona ha anul·lat la sentència que condemnava l'assetjador de l'artista Paula Bonet a seguir un tractament internat en un centre de salut mental perquè considera que durant el judici no va quedar demostrat que l'home tingués cap trastorn, de manera que no hauria de tenir dret a cap atenuant.
El tribunal demana ara a la magistrada que la reescrigui, aquesta sentència, amb la valoració de tot el material probatori que ha originat aquesta causa. La magistrada va condemnar l'home per delictes d'assetjament, amenaces i trencament de l'ordre d'allunyament, però va acreditar que l'assetjador tenia aquest trastorn psicològic que envaeix el seu pensament i comportament fins a límits irracionals. Ara s'ha de revisar tota aquesta sentència.
I per cert que un dels condemnats pels atemptats de la Rambla i Cambrils que van passar el 17 d'agost de l'any 2017, Drissou Kabir, acabarà de complir la seva condemna al Marroc. El Ministeri de l'Interior l'expulsarà d'Espanya a mitjans d'aquest mes.
El govern espanyol ja li ha comunicat a través d'una carta enviada a la presó del País Valencià, on compleix una pena de 36 anys. El mateix Kabir ha acceptat la proposta d'Interior de complir el que li queda de condemna al Marroc, el seu país d'origen. D'inici, el terrorista va ser condemnat a 46 anys per haver participat en els atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona i també a Cambrils, però la sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional va rebaixar-li la condemna a 10 anys.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més coses, fixem la mirada ara a la ciutat de Barcelona perquè l'Ajuntament comença avui a controlar els grups turístics a Ciutat Vella. 10 parelles d'agents cívics informaran els guies del nou decret que limita a 20 persones els grups que vagin pel districte. La mesura és temporal fins a finals d'estiu per veure de quina manera es pot ampliar jurídicament durant la resta de l'any. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Menys grups, més reduïts i menys estona d'explicació. Durant uns dies, els agents cívics només informaran els guies de la nova limitació dels grups i després ja posaran mà dura. Serà la Guàrdia Urbana de Barcelona qui tramiti la sanció als guies que incompleixin la normativa. Les multes aniran entre 1.500 i 3.000 euros. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha assegurat que el districte necessita menys turistes.
Que el districte de Ciutat Vella necessita que hi hagi menys turistes. Hem arribat ja a un grau de massificació que fa que moltes vegades en èpoques de l'any sigui molt difícil ser veí o veïna al Gòtic, al Casc Antic o a la Ribera. Per tant, sí que necessitem que hi hagi menys turistes. Avui per avui nosaltres això no podem de cap de les maneres decretar-ho. El que sí que podem fer és, d'acord, si han de venir turistes, el que estem fent és dir de quina manera han de tractar els nostres carrers i les nostres places.
Amb el nou decret també hi ha un màxim de grups a diversos espais del districte, així com la durada de les explicacions. Per exemple, a la plaça Sant Jaume i la plaça Reial, com a màxim hi podran haver-hi 8 grups. A més, es prohibeix utilitzar altaveus per les explicacions. Aquest control de grups turístics s'estudiarà per ampliar-lo a altres punts de la ciutat, com Sagrada Família o la zona del Parcuell.
Gràcies, Sílvia. I encara a Barcelona, entitats veïnals i associacions del districte de l'Eixample denuncien que el perllongament de la línia 8 dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amenaça el parc de Joan Miró.
En un manifest carreguen contra el projecte actual i la decisió d'ubicar-hi en aquest espai al centre d'aquestes obres perquè això, segons denuncien, implicaria inutilitzar una tercera part d'aquest parc durant 5 anys i treure més de 170 arbres. Els veïns asseguren que en un context d'emergència climàtica com l'actual cal protegir totes aquestes àrees verdes de la ciutat. Per això, instant a la Generalitat i l'Ajuntament a emplaçar-lo en un altre lloc fora d'aquest parc i per això aquesta tarda han convocat una protesta a 6:15 de la tarda a l'arbreda del mateix Parc Joan Miró.
I ahir us ho vam explicar, va tancar el Mobile World Congress, que ha superat totes les expectatives, ja ho apuntaven per sobre ahir els organitzadors. Aquest any ha comptat amb la presència de 88.500 visitants. Des de l'organització asseguren que el Congrés ha tornat en plena forma.
L'edició d'aquest any ha tancat les seves portes aquest dijous i ha acollit congressistes de 202 països, 2.400 exhibidors i més d'un miler de ponents i líders empresarials. Arran de l'èxit, la GSMA també preveu recalcular l'alça l'impacte econòmic del Congrés, que superarà els 350 milions d'euros. El Congrés de les Startups, el 4 Years From Now, s'ha presentat 800 expositors i hi ha hagut 375 ponents i més de 250 sessions per mostrar els seus projectes empresarials.
I pel que fa a la mobilitat, la targeta T16, que és el títol de transports per a nens de 4 a 16 anys, ja es pot fer servir amb la T-Mobilitat a les 6 corones que hi ha de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Des del passat estiu ja havia fet aquest traspàs a la zona 1, que és la més densa i on ara ja hi ha més de 230.000 targetes en funcionament. Les famílies de la resta de corones, que representen unes 100.000 targetes, començaran a rebre progressivament aquest nou format sense que hagin de fer cap gestió. Tot i així, el nou sistema i les targetes convencionals conviuran durant uns mesos més i els viatgers les podran seguir utilitzant sense problema fins que rebin aquest nou format.
I canviant de qüestió, la Unió Europea fa marxa enrere i ajorna la prohibició de vendre turismes i furgonetes noves amb motor dièsel o gasolina que havia de començar l'any 2035.
La decisió s'ha posposat sine die després que avui Alemanya, on la indústria automobilística és capdalt, hagi plantejat que es consideri el cas dels motors de combustió que fan servir els combustibles sintètics no contaminant, com són, per exemple, els produïts amb aigua i CO2. La proposta de Berlín també ha rebut el suport d'Itàlia i passaria perquè aquests vehicles es puguin seguir matriculant més enllà del 2035.
I atenció a aquesta notícia, un 30% de les fake news que circulen per internet són sobre l'alimentació, per exemple, que menjar ous ecològics és més segur i més saludable, que menjar fruita després dels àpats en greixa i que la vitamina C del suc de taronja s'evapora just després de fer-lo.
Davant d'aquesta realitat, el doctor en nutrició i alimentació per la Universitat de Barcelona, Oriol Comas Basté, ha explicat avui en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel com podem detectar aquestes fake news i ha dit que hi ha titulars que ens poden fer sospitar.
Quan veiem aquest tipus de titulars que són molt contundents, és a dir, aquest aliment concret et soluciona aquest tema completament o això és un superaliment, quan veiem aquestes coses associades a que un sol aliment o un sol nutrient acostuma a fer ell sol moltes coses bones, això ens ha de fer sospitar.
Com es vestés coordinador del projecte Alimenta't amb Ciència, que busca donar respostes basades en la ciència a notícies falses sobre alimentació que circulen per internet.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
I arribarem a 2:45 de la tarda. Obrim el bloc comarcal avui a Lleida, on s'han viscut moments d'atenció aquest matí a les portes del Departament d'Acció Climàtica d'aquesta regió, on diferents agricultors han llançat conills com a acció de protesta per denunciar la plaga que viuen als seus camps. Demanen al govern mesures urgents per salvar els seus conreus.
I abans, uns 423 tractors, segons Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Lleida, han col·lapsat als carrers de la ciutat en la tercera protesta que fan d'aquest tipus. Un dels pagesos que s'ha manifestat, Josep Màsic, demana al govern més coneixement sobre el món de la pagesia.
Agricultura calen pagesos, que és la gent que des de petits que han viscut a casa els problemes de la pagesia. I si posem gent que no en té ni idea, hi ha aquests problemes. I el pagès sempre a pagar, sempre a pagar. I això arriba un moment en què es torna insostenible. I un país en què el sector primari, com és la pagesia, com és també la ramaderia, la silvicultura, tantes altres indústries que es vinculen al procés d'obtenció de matèries primeres, aquest desastre, aquest desgavell, pot ser crític, pot ser crític.
Després d'aquesta protesta a les portes d'Acció Climàtica, els manifestants han agafat de nou els tractors fins a la subdelegació del govern espanyol, on s'hi han llegit els parlaments.
I a Tarragona, una quinzena de veïns han participat en la primera ruta exploratòria per tirar endavant un pla que busca millorar la part baixa de la ciutat per fer-la més accessible i inclusiva.
A través d'un passeig pel barri i acompanyats per un equip dinamitzador, el veïnat ha proposat millores sobre l'accessibilitat a aquesta zona. La mobilitat o la il·luminació, per tant, d'aquests carrers han estat les dues temàtiques més comentades. És la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Port, Maria Carme Puig.
Crec que és un pas important, però això no vol dir que sigui una solució, perquè estem en unes eleccions i hi ha possibilitat que això quedi en un calaix, perquè tot també depèn del POM, de qui governi, tinc una altra prioritat, però bueno, el tindre un pla integral fa una direccional per poder fer un canvi en un barri.
Aquesta és la primera de les dues marxes exploratòries que es faran en aquest barri del Port de Tarragona, i dijous vinent està prevista una segona ruta que tindrà una perspectiva de gènere. En aquesta ocasió, l'activitat està adreçada específicament a la població femenina.
Sense allunyar-nos de les comarques tarragonines, l'Ajuntament de Montblanc projecta un nou barri residencial amb 400 habitatges per acollir principalment els nous treballadors del nou centre logístic que Bonpreu vol obrir a la capital de la Conca de Barberà.
La nova zona residencial s'ubicarà en uns terrenys al costat mateix d'aquestes naus industrials i es construiran, segons l'Ajuntament, entre els pròxims 2024 i 2025, coincidint amb la posada en marxa d'aquest nou centre logístic. El govern municipal preveu aprovar aquest mes de març la redacció del projecte d'un nou edifici que serà, de fet, el prototip dels que s'instal·laran al futur barri que es vol construir, ho explica l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Molt implicats amb el tema de la sostenibilitat energètica, molt ecològics, perquè són pisos que no hi haurà ni un quilo de ciment ni un litro d'aigua en la seva construcció. Serà el model, el prototip de lo que volem fer en aquest barri.
L'immoble del qual parlava l'alcalde de Montblanc acollirà una trentena de pisos de lloguer social, així com una dotzena d'habitatges destinats als usuaris de l'associació Aprodisca.
Marxem ara cap a Badalona, on l'alcalde de la ciutat, Rubén Guijarro, ha denunciat una altra vegada que a la seva ciutat hi ha una fuita en una canonada que provoca que cada dia es malbaratin milers de litres d'aigua des de fa més de 15 anys. El socialista ha instat l'empresa concessionària del servei Aigües Ter Llobregat a solucionar de manera urgent aquesta incidència pel context de sequera que viu el país.
Guijarro ha assenyalat que hi ha una greu contradicció quan es demana a la ciutadania que redueixi el consum d'aigua i en paral·lel s'estiguin perdent milers de litres cada dia per una avaria. El batlle entén la dificultat tècnica i l'envergadura econòmica d'aquest problema, però veu intolerable ajornar 3 anys aquesta solució en el context actual. La canonada malmesa està ubicada al barri del Canyet. La fuita es va detectar el 2005 i des d'aleshores ha perdut 2 litres d'aigua per segon.
I a Girona, l'Institut Nasir Xifra no tindrà finalment les dues línies d'ESO el curs que ve.
El ple extraordinari d'aquest matí a Girona no ha validat la proposta de Guanyem al PSC i el regidor no adscrit, Daniel Pamplona, per intentar evitar la desaparició de l'ESO d'aquest institut. L'abstenció de la regidora de Ciutadans i el vot de qualitat de l'alcaldessa han tombat el document. Des del PSC lamenten que es tanqui un centre educatiu en un barri i es vulgui enviar els alumnes a centres saturats. Per la seva banda, el regidor d'Educació, Adam Bertran, ha defensat l'aposta perquè l'Institut Xifra es converteixi en un centre integral de formació professional. Des de Guanyem i el PSC, però, asseguren que era viable un centre integral de FP i mantenir les línies d'ESO.
I acabem aquest recorregut local i comarcal a Solsona, on des d'avui ja es disposa d'un parc de bombers totalment remodelat i ampliat. Era una reivindicació històrica que feia més de 20 anys que els diferents alcaldes venien reclamant. L'edifici actual, que aquest any en fa 40 que es va construir, havia quedat obsolet i manca espai.
Les millores han costat 1,6 milions d'euros i s'han centrat en la construcció d'un nou espai per a les dependències de dia i un altre de magatzems, també un gimnàs, seguint criteris d'eficiència energètica. També s'ha ampliat la part de la cotxera. És l'alcaldessa de Solsona, Judit Gispert.
Avui es repara un greuge per al cos de bombers de Solsona després de més de 20 anys de reivindicacions del parc més antic de Catalunya en què no s'havia fet cap remodelació considerable. Era un xic paradoxal, fins i tot, que Solsona, a través del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, liderés estudis europeus per combatre i prevenir els grans incendis forestals i que el nostre propi parc estigués tan obsolet.
El parc de bombers de Solsona pertany a la regió d'emergència centre i durant l'any passat aquest parc de bombers va fer 783 actuacions.
Molt bé, gràcies, Pere. Bon cap de setmana.
Igualment.
Obrim la informació esportiva parlant del Barça, que ha colpejat primer la trilogia de clàssics. Els blaugrana s'emporten l'avantatge en les semifinals de la Copa del Rei després de superar els blancs per 1-0, amb un gol en pròpia porta, Anna de Militao.
Sí, el Barça es plantava a Madrid amb debilitat, poca confiança, després que Xavi digués que el Madrid era el favorit, i amb pocs efectius, perquè no hi havia ni Pedri, ni Ousmane Dembélé, ni Robert Lewandowski, però sí que hi era Andreas Christensen, que es va quedar a la banqueta. Tot i aquestes adversitats, el Barça va poder adaptar-se, competir i, sobretot, sobreviure, perquè el 65% de la possessió de la pilota era del Madrid. Una possessió, però, que els blancs no van aprofitar perquè no van rematar cap vegada a porteria. El que sí que van fer és fer la feina al Barça, perquè al minut 26 Militao marcava en pròpia porta. El Barça s'imposava al marcador, però no tenia el partit controlat, i això a Xavi no li va agradar.
No podem presumir del com, està clar, no? Nosaltres no volem aquest partit. Nosaltres volem controlar el partit des de la pilota, des del domini de la pilota, la possessió, tranquil·litzar el partit amb la calma necessària i generar més ocasions de gol, no? Avui és veritat que hem tingut el 0-2, no? Però no és el partit que volem.
Qui sí que va tenir el control del partit és el Madrid, i d'això sí que n'estava orgullós el tècnic blanc Carlo Ancelotti.
No, porque hemos dicho, estamos satisfechos por el partido, porque no siempre tú tienes la oportunidad de contra un equipo como Barcelona. Es muy complicado controlar el juego como lo hemos controlado. Entonces, consciente que hay que remontar, no es la primera vuelta que remontamos una eliminatoria.
Ara l'avantatge és del Barça, que s'ha emportat una victòria que val or, però encara queden 90 minuts i no val badar. La part positiva, el proper dia 5 d'abril a les 10 de la nit, el Barça jugarà a casa i, si tot va bé, amb la infermeria buida.
I ahir al vespre, per cert, Sergio Busquets, que és el primer capità del Barça, es va convertir en el rei dels clàssics.
Sí, perquè el de Badia ha superat Leo Messi i Sergio Ramos, que fins ara eren els jugadors que més vegades havien disputat un clàssic. Un total de 45, i Busquets ja en porta 46. Aquesta xifra podria ser superior i arribar als 40 avui si juga la tornada de la Copa del Rei al Camp Nou, que està fixada pel proper dia 5, i el partit de Lliga de diumenge, dia 19 de març, a les 9 de la nit, també en feu blaugrana. Qui el persegueix és Karim Benzema, que ha disputat 40 clàssics defensant la samarreta blanca. Per cert, que Xavi del Barça i Paco Gento i Manolo Sanchís del Madrid en van jugar 42.
Mira, i avui parlant de capitans del Barça, Sergi Roberto ja és a les oficines del club i tot apunta que signarà la seva renovació fins l'any 2024.
Sí, com deies, tot apunta que la seva vinculació amb el Barça serà d'una temporada més, fins al 2024, però també una d'opcional. Aquesta opcional està supeditada a un nombre molt alt de partits, on el migcampista renovaria automàticament si juga el 60% dels duels. Fa dues setmanes el tècnic blaugrana Xavi Hernández deia que per ell és una garantia.
És potser de les crítiques més injustes que he vist jo a la meva carrera esportiva cap a un jugador que és de la casa, que sempre rendeix, que jugui on jugui et dona una bona nota, no es queixa mai, té una actitud espectacular, és un capità tremendo, com mira per l'equip, és altruista, que té molta empatia amb l'equip, que és del Barça més que el pal de la bandera. Jo tinc una fe cega en ell, tinc una confiança espectacular, i jugui on juguis, a mi sempre m'ha rendit.
Pel que fa al sou, tot apunta que el reusenc hauria acceptat una rebaixa de més del 50% del que cobra ara.
Mira, i avui encara en futbol comença la jornada 21 de la Lliga. Montreal Societat Cádiz se cessarà a les 9 del vespre. El torn dels catalans comença demà. El Girona ho farà primer, que visita el camp del Getafe a les 2 del migdia.
El Girona vol mantenir el seu bon moment després de la victòria a Sant Mamés per 2-3 a la darrera jornada. El tècnic Michel Sánchez apunta que, tot i la bona forma de l'equip, necessita millorar aspectes, sobretot pel que fa a la defensa.
Sempre un entrenador vol més del seu equip, però per nosaltres arribar a l'excel·lència o la millora nostra és en l'aspecte defensiu, perquè hem rebut massa gols i és un aspecte a millorar per nosaltres. Si farem aquesta millora, pot ser que l'equip arribi a els puestos de privilegi en la categoria.
El Girona, per tant, buscarà sumar la tercera victòria consecutiva a la competició domèstica aquest dissabte contra un Getafe en zona de descens a les 2 del migdia.
Això serà demà, i diumenge serà el torn de l'Espanyol i del Barça.
Sí, els blanquiblaus visitaran diumenge al migdia al camp del Valladolid amb la intenció també de sumar la tercera victòria consecutiva i allunyar-se en punts de la zona de descens. Ara escoltarem el porter de l'Espanyol, Fernando Pacheco, que, per cert, sempre que ha jugat de titular en un partit, l'equip ha guanyat 2-2.
Creo que el equipo está yendo cada vez a más. Teníamos que tener paciencia porque al final con los fichajes nuevos y la adaptación siempre suele llevar su tiempo. Pero bueno, creo que el equipo, como digo, está yendo a más, cada vez nos conocemos mejor. Estas dos últimas victorias también te dan esa tranquilidad para saber la línea en la que tenemos que seguir y bueno, partido a partido.
El torn del Barça serà també diumenge a 4:45 de la tarda contra el València al Camp Nou.
Mira, i en futbol internacional, segons informen mitjans francesos, la fiscalia acusa el jugador del PSG, Achraf Hakimi, d'agressió sexual.
Sí, les notícies que teníem fins ara era que la víctima hauria declarat els fets a comissaria, però no l'hauria denunciat. Però la fiscalia ha decidit tirar endavant l'acusació formal. Els fets haurien passat el 25 de febrer, quan el jugador va convidar la víctima al seu domicili, on l'hauria petonejat a la boca i als pits, tot i la negativa de la noia. El futbolista va ser interrogat ahir dijous i després d'escoltar les seves declaracions, els investigadors de la Seguretat Territorial haurien decidit imputar-lo. A més, segons el Ministeri Públic, Hakimi ha estat posat sota vigilància policial i se li ha prohibit mantenir qualsevol tipus de contacte amb la víctima.
Canviant completament de qüestió en hoquei patins, avui comences la segona jornada dels quarts de final de la Copa del Rei que se celebra aquests dies a Calafell.
Sí, avui el Joan Ortoll a les 6, Barça, Igualada, i a 8:45 juga l'anfitrió el Calafell contra el Reus Deportiu. El guanyador de cada duel s'enfrontarà demà dissabte a les 9 de la nit en la segona semifinal. La primera ja ha quedat definida després que el Liceu i el Voltregà fessin ahir els deures. Els gallecs van superar amb facilitat el Caldes per 7-2 i els osonencs que jugaven contra el Noia van haver de remar i patir fins al final. Van haver de remuntar un 2-0 en contra, però la sort va arribar de les botes de Gerard Teixidor i d'Eric Vargas. El partit va quedar decidit a falta de 37 segons pel xiulet final i, finalment, qui s'ha quedat dos dies més per Calafell ha estat el Voltregà. Per cert, que en handbol avui el Granollers rep a casa la visita del Cisne, corresponent a la jornada 20 de la Lliga a Sobal. Aquesta trobada començarà a les 8 del vespre.
I en atletisme, bones notícies, les que arriben des de l'Europeu d'Istanbul. L'atleta d'Esplugues de Llobregat, Jaime Guerra, vigent campió d'Espanya de longitud a pista coberta, ha aconseguit la quarta millor marca en el salt de llargada, amb 7,99 metres, i s'ha classificat, per tant, per a la final, que es disputarà diumenge al matí.
I d'altra banda, Esther Guerrero, atleta de Banyoles, ha guanyat la tercera eliminatòria amb un temps de 4 hores i 10 minuts i serà a la final de 1.500. I Jael Bestué, de Sant Cugat, serà a les semifinals de 60 metres, després de fer-ho amb un temps de 7,3. Es tracta de la millor marca espanyola en un campionat europeu de pista coberta. A les 5 tornarà a competir i, si supera les semifinals, disputarà la darrera cursa a 7:45 del vespre.
I bones notícies també en el món del bàsquet, perquè la matinada de dimarts a dimecres Los Angeles Lakers retiraran la samarreta de Pau Gasol, però a Sant Boi ja l'han penjada avui, Anna.
Sí, aquest migdia l'Ajuntament ha volgut tenir un gest maco amb Pau Gasol i ha col·locat una samarreta gegant amb el número 16 en homenatge, com deies, la matinada de dimarts a dimecres els Lakers, equip que Gasol va jugar durant més de 7 temporades, li retiraran el número 16.
I acabem els esports parlant de tenis, perquè Rafa Nadal ja no serà entre els 10 millors del món per primera vegada en 18 anys.
Ara mateix és vuitè del món, però tot apunta que d'aquí a uns dies perdrà la permanència en el top 10 per tres raons. La primera és que el canadenc Auger Aliassimi, que és novè, ja és als quarts de final de l'Open de Dubai. La segona raó és que el polonès Hubert Hurkacz, que és 11è, és finalista d'aquest mateix Open. I la tercera és que el danès Holger Rune ja és a les semifinals de l'Open d'Acapulco. Si s'alineaven totes aquestes tres raons, Rafa Nadal, que porta entre els 10 millors des del 2005, perdria aquesta permanència de més de 18 anys.
Mira, i pel que fa encara en tenis, per acabar, pels partits que ens han disputat avui, comencem per l'Open de Monterrey, on competeix l'espanyola Núria Parrizas. Com ha anat?
Doncs li ha anat malament, perquè ha quedat eliminada als vuitens de final de l'Open de Monterrey a mans de la francesa Carolina García per la via ràpida 6-3-6-2. Unes hores abans, la belga Elise Mertens, que s'ha convertit en la quarta cap de sèrie, ha superat per 2-16-1 la romanesa Elena Gabriela Rus.
Molt bé, gràcies, Anna. Bon cap de setmana.
Igualment.
Ja obrim la cultura abans de repassar les estrenes musicals. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
Vinga, comencem parlant que aquest dissabte a Badalona, al cinema Zaribau, es projecta...
A Barcelona.
A Barcelona, es projecta la pel·lícula Lo Impossible, per commemorar els 10 anys de la seva estrena. Posteriorment es farà un col·loqui amb el seu director, Juan Antonio Bayona, i la coguionista i també supervivent d'aquesta tragèdia, Maria Belón. Avui, al magazín d'aquesta emissora del matí, a Ràdio Estel, ha pogut parlar amb Maria Belón, que ha deixat molt clar, Olma, que l'objectiu de fer aquesta pel·lícula era tocar molts cors i moltes ànimes.
Sí, Maria Belón, supervivent del tsunami del 2004 al sud-est asiàtic i en qui es basa, de fet, la història de Lo Impossible, també ha explicat que té la sensació que la tragèdia va passar fa tan sols pocs dies i que aquesta l'ha ensenyat que tots tenim por, inclús els més valents, però que la diferència és què fem amb ella. Ha parlat també dels moments més impactants per ella de la pel·lícula.
El momento donde se reencuentran los niños es un momento que es casi imposible para mí atravesarlo sin emocionarme, ¿no? Porque ahí ves el milagro de la vida, ¿no? O sea, tres niños con 10, con 7 y con 5 años que han sobrevivido a esa brutalidad. Se vuelven a abrazar, que la vida continúa, no sé. Pero la última escena también me emociona mucho, mucho. Mucho, el final, que es el principio.
¿Qué es el principio?
De otra historia, ¿no? Uh-huh. Que es cuando Naomi llora su suerte, llora su dolor. Cuando los supervivientes nos tocó regresar poquito a poco a la vida y agradecerle a la vida.
Belón ha explicat també que el tsunami l'ha fet valorar molt més viure i no deixar res per fer el calaix.
Mis amigos me dicen, qué pesada, todo el día haciendo te quiero mucho, todo el día. Pero es que digo, es que a lo mejor me muero esta noche. Ah. Es que yo ya no dejo para mañana nada. Es que es absurdo dejar algo para mañana, porque mañana es un juego. Está muy bien jugarlo, el juego del futuro está súper bien jugarlo, pero siendo consciente de que es un juego, ¿no?
D'altra banda, Maria Belón, que també és metge i psicoterapeuta, ha detallat que ha vist unes 20 o 25 vegades sencera la pel·lícula Lo Impossible, però que contínuament mira conferències i talls d'aquesta perquè és el material amb el que es basen els seus treballs.
Molt interessant l'entrevista amb Maria Belón. La podeu recuperar al podcast de Ràdio Estel, a radioestel.cat. Mira, més coses en l'àmbit cultural. Avui també s'ha presentat la programació del cicle Palau-Cent, el cicle de concerts del Palau de la Música Catalana. Aquesta edició, Olma, es compromet amb les propostes sinfònico-corals. 6 dels 12 concerts, precisament, seran d'aquesta tipologia, sinfònico-corals.
Sí, Xavi, durant la temporada 2023-2024, Palau-Cent portarà de l'escenari el director d'orquestra John Elio Gardiner. També retornaran els mestres Gustavo Dudamel i Antonio Papano. A banda, també acollirà grans formacions com són la London Symphony Orchestra, l'Orquestra Filarmònica de Dresden o l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles. El director general del Palau de la Música Catalana, Joan Uller, posa en valor aquest caràcter simfònic coral de l'edició.
Però si alguna característica crec que fa diferent aquest Palau-Cent d'altres, penso que és la gran presència de concerts simfònico-corals, de concerts que incorporen formacions corals, algunes vegades nostres i a vegades formacions corals de les millors del món.
Mira, d'altra banda, avui també podem anunciar, amb més música també, caps de cartell del festival Cher Festival, que es fa al Parc del Fòrum de Barcelona. Entre d'altres, home, aquests t'agradaran, eh? L'esdeveniment comptarà amb les actuacions de Quevedo, Bizarrap, Morat i de la Fuente.
M'agraden alguns més que altres, com és el cas de Quevedo i Bizarrap. En aquest cas, el festival, el Cher Festival, que se celebra els dies 9 i 10 de juny. En aquesta cinquena edició també hi actuarà Joka Luis, Amoeba, Miraisa, Petaceta, Saiko, Kili Camber, José de las Heras, Aleixa i Fusan Nocta. En conec pocs aquests, s'ha de dir, entre un llarg, etc. Així que ja ho sabeu, si esteu interessats en aquests estils, Cher Festival del 9... Els dies 9 i 10 de juny, al Parc del Fòrum de Barcelona.
Bé, i em sembla que no actuarà cap artista, però és la Telecogresca, una gran festa universitària perquè l'organitzadora, l'Associació Cultural amb el mateix nom, Telecogresca, ha cancel·lat l'edició d'aquest any per la seva situació econòmica.
La Telecogresca havia de celebrar-se la seva 45a edició aquest 1 d'abril. L'associació, però, què ha fet? Ha sigut explicar que avui que ha hagut de suspendre el festival perquè si es feia, no sobrevivia. Llavors, si vol que sobrevisqui, doncs s'havia de suspendre i també si es volia garantir la continuïtat de la Telecogresca. Des de l'associació, però, també informen que l'import de l'entrada, si ja la teniu, us la retornaran en els vostres comptes per on l'hagueu comprat en els propers dies. Així que aquest any no hi ha Telecogresca, però segons també informen des de l'organització, es fa, vull dir, se suspèn perquè l'any que ve n'hi pugui haver.
Llavors, podria ser una petita parada.
Vinga, va, propostes pel cap de setmana també en tenim. Demà dissabte, atenció, al Pantà de Sau. Es farà una ballada de sardanes per la pluja. És la primera vegada que s'organitza un esdeveniment d'aquest tipus.
L'organitzadora d'aquest acte és l'Associació Sardanista 1 d'Octubre de Centelles, que també ho ha fet en coordinació i amb l'ajuda de la majoria d'entitats de la comarca. La ballada de sardanes serà a dintre el Pantà de Sau, que evidentment recordem que es troba buit per la sequera que vivim, i es farà a partir de 11:45 del migdia. L'objectiu de tot plegat és conscienciar la població sobre l'estat de sequera que hi ha actualment. La principal de la Bisbal és, doncs, l'orquestra que estarà al darrere d'aquesta ballada, i des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb el fiscorn d'aquesta cobla de sardanes, en Gerard Serrat.
Tot el repertori està encarat amb sardanes que estan relacionades amb l'aigua, ja sigui pels títols o perquè estan inspirades en paratges naturals on l'aigua és protagonista, no? Jo sé, rius, fonts, i clar, es fan en un lloc emblemàtic com és el Pantà de Sau, que es veu molt gràfic com és tot això de la sequera i tot el problema aquest, no? Perquè clar, veure allà el campanar aquell, que a vegades es veu la punta, o poder entrar com si estiguessis aquí a l'IKEA, pues, és diferent, eh?
Des de l'organització també informen que en cas de pluja, com que es fa a l'aire lliure, recordem, a dintre el Pantà de Sau, l'acte suspendria i que estaríem molt contents perquè el que voldria dir és que ha plogut. Recordem que l'estat de la sequera de les conques internes de Catalunya es troba en estat d'alerta en la seva majoria.
Tot és bo per invocar la pluja. Que els hi vagi molt bé. Mira, més plans per aquest cap de setmana, si sou del Penedès o si us ve de gust també desplaçar-vos-hi, per què no, que el Penedès, no sé si ho saps, però és molt maco. Aquest dissabte podreu anar a veure l'11è concurs de Castells al Jobert.
Aquest és un concurs, pels qui no el conegueu, és un concurs de castells entre centres de secundària de l'Alt Penedès. Serà, de fet, el primer concurs que s'organitza després de la pandèmia, i des de Ràdio Estel també hem pogut parlar amb la vicepresidenta de comunicació dels castellers de Vilafranca, Laia Colomer, que ha explicat com funciona el Jobert i com aquest concurs ajuda a culturitzar els joves del Penedès.
Hauran una mica de demostrar la tècnica bàsica dels castells i el que són els castells. El nostre objectiu no és que facin castells molt alts, sinó que facin castells en què hi participin molts alumnes i en què hi puguin participar molts alumnes que no són castellers i que, per tant, no coneixien què són els castells.
Molt bé, n'hi aniràs o no?
No em quadra per agenda, però trobo que és una proposta molt interessant, ja ho escolteu. De fet, de veure, no?, de començar a culturitzar en l'entorn casteller els més joves. I més en el Penedès, que és terra de castells, com bé sabem.
I tant, mira, ja avui hem de tancar la cultura amb una notícia trista. És que ha mort als 56 anys Steve McKay, que és el baixista de la mítica banda de l'indie pop britànic Pulp.
El mateix cantant de Pulp, Jarvis Cocker, ha estat encarregat de donar aquesta notícia. Aquí feia 3 mesos que estava hospitalitzat per una malaltia. Recordem que la història de la banda, nascuda l'any 1978, tenia programada per aquest any una gira de retrobament que sembla ser no podrà ser tots.
Veurem què acaben fent. Molt bé, gràcies, Olma. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Xavi.
Ens retrobem dilluns. Comentat a l'inici, els divendres són sinònims de novetats musicals. Mercè Mondelo, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, tot bé?
Super, avui, Déu-n'hi-do.
Cap de setmana, i avui, home, les novetats musicals a casa nostra tenen un nom propi, no? Els The Tietz.
Aquest duet de mataronins, que són un dels fenòmens de la música urbana en català del moment, publiquen avui el que és el seu segon disc, Epic Solete, que inclou aquest experiment tan meravellós com és el de barrejar una sardana i el reggaeton en la mateixa cançó.
I que ha tingut èxit, perquè he vist vídeos a la xarxa de gent ballant la sardana aquesta.
Exacte. Els tiets han aconseguit fer ballar les tietes, que és una cosa sensacional, però no només les tietes, sinó també gent de 20 anys ballant sardanes gràcies als tiets, amb un estil que, per cert, ja han batejat com a sardaton, amb aquesta barreja entre sardana i reggaeton, i que han plasmat en aquesta cançó que es diu Coti per Coti. Qui hi ha darrere d'aquesta invenció és Oriol de Ramon i Xavier Cou, boca, els tiets pels amics, que aquest matí han passat pel magazín de Ràdio Estel, on han explicat el perquè de la sardana en aquesta cançó.
Tothom ha flipat una mica, no? L'ha apropat a la modernitat, la sardana, i és algo que fa paneta, no? Perquè abans dèiem que els nostres avis eren molt fans de la sardana i la tenien
molt present.
Molt present. En els pares es va perdre una mica, encara que tenen l'amor cap a la sardana, i crec que la nostra generació ja és algo que li queda molt lluny. I queda lluny, però alhora tothom sap que és una sardana, és algo universal, no? I el fet de tornar-la a recuperar ara pot apropar molt a la gent, almenys a recordar com es ballava, a recordar les tradicions.
A banda d'aquesta, Coti per Coti, que el que fa és revifar una altra vegada la sardana, també hi trobem temes que han sonat molt a la radiofórmula, com Bailoteo o De l'1 al Què, que ja van publicar l'any passat, i noves cançons, cançons com aquesta, clar que t'he trobat a faltar.
I m'imagino i vull pensar que em trobes molt a faltar.
Crec que t'he trobat a faltar, si encara no m'he canviat la foto. Pensava si venir-te a buscar i
poder... La cançó en col·laboració, aquesta, eh?
Correcte, Julieta, que per cert va ser en aquests micròfons, va passar per La Caravana, Radio Estel. No és l'única col·laboració d'aquest disc, també hi trobem noms com Flashy Ice Cream, Figaflaues o Muixca. I ja ho veus, que hem passat d'una sardana regatonejada amb una cançó més tranquil·la, ja balades. Si alguna cosa ens han deixat clara els tiets aquest matí és que no els defineix un estil de música en concret, sinó una sonoritat i, sobretot, una temàtica.
Per exemple, veníem d'una indústria que potser era molt, molt reivindicativa i molt de la música... Així. Nosaltres venim d'una generació que això ja ens ha decepcionat tant que no li dediquem esforços, saps? I ens dediquem a parlar de coses que ens passen al nostre dia a dia, que ens fan feliços i que ens posen contents. No anirem a buscar cap tipus de conflicte.
I una d'aquestes coses que passen i que els fan feliços els ha portat a fer també una cançó electrodance preciosa dedicada a una persona que encara no ha nascut, Olivia.
I ens va passar el concert plorant. Olivia, ai, quin moment tan bonic i estrany, Olivia. Pensava que es casaven. Vai, ens diuen que serem una més a la família.
Ja t'he de dir, Mercè, que avui, mentre estàvem preparant aquest programa, m'he posat el disc i aquesta és de les que més m'ha agradat.
Ho he sospitat per l'inici de l'Estel Migdia. Sí. És brutal, la veritat és increïble. Té un ritmasso i, a més, és preciosa.
Mm-hmm. Vinga, més novetats, perquè a banda dels tiets, qui també publica avui és La Casa Azul.
La banda de Guille Milky Way ens obsequia amb una altra perla, que és Prometo no olvidar. Aunque se expanda el universo y nos proyecte a un gris y efímero final, no volveré a olvidar. Aquesta és la declaració d'intencions de La Casa Azul, que és no perdre l'espurna inicial de l'enamorament. Allò que passa, que amb la rutina tot s'acaba tornant gris i més normal i ens oblidem del que realment és important. Una cançó amb la que torna aquest electropop amb què tant ens teníem acostumats.
Com també torna la Sílvia Pérez Cruz, la cantant publica un segon avançament del que serà, Mercè, el seu 8è disc.
No se necesita la palabra pa' decirte no. Se necesita la palabra pa' mentirte. Yo quiero la palabra pa' ordenarme, pa' agarrarme, pa' compartir, para sanar, pa' no olvidarme. Yo quisiera cantar.
Una cançó que ens parla dels avantatges, però també dels inconvenients d'haver d'emparaular la nostra realitat, que està gravada a l'Havana, també amb col·laboració de músics cubans, i que comença amb un poema de l'argentí Pablo Messier, que la cantant recita així de deliciós.
Nombrar es imposible, y puede ser bello intentar lo imposible, pero cada vez que hablamos, algo queda fuera de los nombres. Cada palabra omite la única parte única de aquello que quiere decir. Nombrar es olvidar. Y hoy quiero recordar. Quiero recordar que no hay ni bien ni mal, ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo, ni lados ni costados.
M'encantarà Sílvia Pérez Cruz.
I a més Rapsoda. Cantant i Rapsoda.
Sí, sí. I tant, tota una artista. Vaja, encara una última estrena, Mercè. Una versió, atenció, de Cé Tangana.
És la que firma en el duet musical De La Porte.
Serveix per tancar el divendres, ja,
Sona familiar, aquesta cançó. Sí, sí. Aquest Los Tontos del madrileny que De La Porte han creat expressament per la sèrie 5 huellas de Prime Video i que hi veurem, que l'escoltarem si la veiem.
Molt bé, Mercè, bon cap de setmana. La setmana que ve més novetats musicals.
Gràcies, que vagi molt bé.
I a tots vostès també, si volen, retrobem dilluns, puntuals a les dues, per recollir-vos tot el que passi al llarg del matí. A la producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic a Jordi Carretero i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. I ara, fins a 6, ho deixem amb La Caravana, avui amb la Núria Rosa al volant. Fins dilluns, bon cap de setmana.